La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font, notícies. El Fòrum L'Escala Empúries demana que no es pugui construir més a l'entorn del jaciment empurità, on encara queden zones edificables. Lamenten que l'Ajuntament mantingui la qualificació en alguns terrenys sensibles. El consistori, per la seva part, espera una decisió de la Generalitat que ha d'arribar en les properes setmanes. És el tema d'obertura a l'informatiu d'avui, l'informatiu local que podeu escoltar al punt de les 6. Ara en fem un avanç d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'un dia com el d'avui. L'educació a l'Escala a principis del segle XX, amb un dossier de l'Escola de l'Ave Maria, encapçala el número 9 de la revista Camí de Ronda. Aquesta setmana ha arribat als quioscos, després que l'any passat no s'edités. Dissabte celebra l'Escala la Fira Gastronòmica Rafael Sabadí, un conjunt d'activitats pensades com a homenatge pòstum a aquest popular cuiner local i de promoció dels productes de proximitat. L'equip belga de tennis RTC Gemma Press s'ha enfrontat aquest matí amb el club tennis L'Escala. S'ha tractat d'un enfrontament internacional que celebra habitualment el mes de novembre. Són jugadors veterans que aprofiten la seva estada al nostre municipi per enfrontar-se a l'equip local. A l'agenda d'activitats parlem del Science Needs You, divendres presentació del llibre El meu primer llibre de física quàntica, dissabte La revolució quàntica a Empúries. El divendres mateix al vespre l'arriba nit de músics de cobla. El dissabte la Fira Gastronòmica Rafael Sabadí, però també l'últim concert d'Arrel i em celero amb Mirna Vilassís i l'espectacle Espero Meravelles. Meteorològicament parlant, això ho expliquem un dimecres força més ennuvolat, tot i que demà recuperarem el panorama assolellat i més càlid. Això pel que fa a l'actualitat. Ara us deixem amb l'espai El Far, aquest magazín de tarda que elaborem conjuntament Ràdio L'Escala, Ràdio Orenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. En aquesta segona hora connectarem amb el País Valencià, trucada a Àgueda Vitòria. A l'interactiu parlem de Correbous i connectarem amb la presidenta d'Animal Naturales, Aida Gascón, però també amb Robert Bartomeu, tinent del alcalde de l'Ajuntament de Deltebre. Després, a la secció de paraules exclusives, parlarem de paraules típiques caleres, és a dir, de la cala, de l'Ametlla de Mar, i el preu del peix sabrem com ha anat avui a les cases d'Alcanar. El punt de les 6, l'actualitat local, més l'espai Gat Garotus. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, Next Vespre. A les 8, els musicals Sound System i després Chelsea Hotel. A partir de les 11, reemissions per aquest ordre del més calent a l'aigüera, l'informatiu local i l'espai Alcaldia, a més, aquest migdia a quarts de dues. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
I mentre tant l'actualitat va en paral·lel a com funciona i a com evoluciona el programa, i ens van arribant notícies, nosaltres les anem recollint i algunes les portem a l'antena, com el que està passant al Parlament de Catalunya, o d'altres ens les guardem i les treballem més profundament per ser portades i reflexionades d'aquí uns dies. En tot cas, el que farem aquesta hora és parlar de qüestions molt relacionades amb el sud del país, però abans Deixeu-nos que anem a conèixer com ha anat la setmana i algunes qüestions que tenen a veure amb la pesca i que sovintegen per la zona de Castelló, Alacant i València.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Quan parlem de la zona de Castelló, quan parlem de València, quan parlem d'Alacant, parlem d'una bona amiga, l'Àgueda Vitoria. Àgueda, molt bona tarda, benvinguda. Hola, Àgueda, com va tot? Ai, que no et sentim. No et sentim. És com si no sentís absolutament res. L'Àgueda... Ara sí, Àgueda, estàs per aquí o no? No. Doncs l'Àgueda Vitoria... que ens comentava, o de fet podíem comentar amb ella, qüestions relacionades amb una iniciativa, un projecte, el projecte PESConnect, que impulsa CPESCA, la Fundació per la Biodiversitat i el Ministeri, i que fa pocs dies s'ha començat a fer a Castelló. Una iniciativa d'aquests que us n'hem parlat al programa, que moltes vegades ens mirem que es fa a d'altres llocs, sobretot a Galícia. Galícia, amb això són molt dinàmics, per la zona de Vigo i tal, i que moltes vegades ens queixem o veiem que no arriben del tot a la Mediterrània. Doncs bé, finalment, aquesta sembla que sí, que Castelló aquests dies s'està implementant, i bé, ens ho volem mirar des del punt de vista de com ho veuen la gent que viu en aquesta zona i viu de la pesca en aquesta zona. Àgueda, què tal, com va tot?
Hola, bona vesprada.
Bona vesprada. Com esteu per aquí? Quin temps fa per aquí?
Moltíssima calor, molta calor. Una ponenta de port.
Si és que els homes del temps avui deien que havia baixat la temperatura, però no sé, deu ser a casa d'ells, perquè tu estàs amb molta calor, nosaltres també, vull dir que no s'entén pas gaire.
Sí, sí.
Escolta'm, explica'm una mica el PESConnect de CPESCA, que ha començat a Castelló, no?
Sí, d'això és del que volia parlar avui perquè bueno, em sembla que és un dels pilars fonamentals sobre el que s'ha d'erigir la gestió pesquera sostenible que voldríem i que, a més, al mateix temps pot aplegar a ser una oportunitat de diversificació i de font d'ingressos complementària a l'activitat extractiva, és precisament la d'aquesta col·laboració entre científics i sector pesquer. I el projecte PESConnect, en concret, impulsat des de CPESCA, en col·laboració amb la Fundació Biodiversitat i l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que ha començat fa una setmana, almenys la seva part més pràctica, i en Castelló, a bord de la barca de Cèrcol, Nova Xarra, amb la presa de contacte on personal científic ha estat formant a la tripulació en la presa de dades perquè en les pròximes setmanes els propis tripulants siguin els encarregats d'aquesta recollida de dades.
Clar, ells recullen les dades en la seva feina del dia a dia i després els científics s'encarreguen d'estudiar-les, d'analitzar-les i de fer-nos arribar a conclusions, no?
Sí, les bases del projecte són aquestes. S'ha començat amb aquesta embarcació de Castelló, però la idea és crear una xarxa de treball estatal on es vegin integrats científics, el sector i també l'administració pública, i que aquesta obtenció de dades, per exemple, de les campanyes de l'Institut Espanyol d'Oceanografia o de qualsevol altra entitat, es vegin enriquides en dades actualitzades i constants. I en aquests mostrejos periòdics, que són el que trobem quan es du a terme una d'aquestes campanyes. D'aquesta manera, si són els mateixos mariners els que poden proporcionar les dades, poden proporcionar aquest flux de dades de manera constant, pràcticament diària. I d'altra manera també es busca un poc fomentar i facilitar l'embarcament de científics en la flota, tot en l'objectiu d'acabar realitzant una gestió sostenible d'aquests recursos marins, que és que al final cap des que viu el sector.
És, sens dubte, una mostra més de la voluntat que té el sector pesquer de col·laborar amb el sector científic i entre tots trobar-li la volta, a trobar la solució a aquest empobriment de la pesca que es viu a moltes zones. Un empobriment que afecta a determinades espècies, però que no afecta sobretot a les invasores. El cranc blau, que molt mal està fent al Delta de l'Ebre i que sembla que s'ha implementat s'ha construït una mesura per pescar-lo, no? Com a mínim a Peñíscola i Castelló.
Sí, seguint en la mateixa línia del que parlàvem abans, d'aquesta col·laboració entre el sector pesquer i ciència, ha hagut un projecte per part de la Universitat d'Alacant en col·laboració amb les dues confraries, la de Peníscola i la del Trau de Castelló, precisament per a buscar d'alguna manera a idear un art de pesca que fora el més selectiu possible, aproximant-se al 100% de selectivitat per a capturar única i exclusivament cranc blau. I què és el que han ideat? Han ideat una mena de palangre, però sense hams. Va. I únicament amb esquer per a poder capturar cranc blau. Encara no l'han posat en pràctica, esperem poder començar a fer proves amb ell durant la pròxima setmana. Uh-huh. I l'objectiu és la captura extensiva del cranc blau i al mateix temps que les barques que participen i que puguen dur a bord este art i posar en pràctica primer en aquesta fase experimental i després, segons com funcione, tirar a més, poden simultanitzar aquesta pesca amb altres pesqueres. No hauran de dedicar-se única i exclusivament a això, sinó que ho poden simultanitzar amb altres barques.
És a dir, que mentre es pesquen una altra cosa, retiren cranc blau de la nostra costa i, per tant, evitem que l'acabi infestant com ha passat al Delta de l'Ebre i que es vagi procreant fins a menjar-s'ho tot. És una bona mesura, si funciona, no?
Sí, és que és una espècie que té molt mala gestió, perquè el que sí que s'està veient és que, tot i el seu aprofitament gastronòmic, no hi ha manera de pescar amb ells. Sembla que, d'alguna manera, és una bona notícia que, almenys, pugui suposar un ingrés i que ja té un aprofitament gastronòmic de l'espècie, perquè això du a un interès en pescar-lo, però tampoc sembla suficient de moment per al seu control i molt menys per a la seva erradicació.
Doncs escolta'm, qualsevol mesura que s'implementi funcioni, benvinguda serà. Àgueda, et deixo seguir treballant. Si et sembla, d'avui en vuit tornem a parlar.
Vinga, fins la setmana que ve.
Bona vesprada.
Bona vesprada, adéu.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I han estat els comuns els que han portat al ple del Parlament, que avui comença, el tema dels correbous. El que volen és que se'ls hi apliqui, però s'acabin fent el mateix que es va fer amb les curses de toros, és a dir, prohibir-les. Avui en volem parlar, aprofitant aquesta benentesa i sobretot després d'un estiu on ha estat un dels temes recurrents de debat arreu del país. I jo crec que per parlar de correbous, Ivan, no sé si ens pots ajudar aportant bons perfils.
Si parlem de correbous, sí. Ho hem de fer amb una de les entitats animalistes que més s'està mobilitzant aquests darrers dies, especialment arran del correbous de fa unes setmanes a Vidreres, uns fets que han decidit que aquesta entitat denunciés finalment de Vidreres, però no només s'ha quedat en una denúncia, sinó que es torna a obrir el debat de la prohibició del correbous a Catalunya, una qüestió que, de fet, aquesta mateixa tarda es portarà al Parlament. Allà mateix tenim la de Gascon, que és directora de l'entitat animalista Anima Naturalis. Aida, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Un debat que comença, podem dir, amb una primera negociació amb el Partit Socialista.
Sí, doncs precisament aquesta tarda ens reunim diferents entitats de protecció dels animals amb els socialistes. Portem ja una ronda de contactes amb diversos partits, amb en Comú Podem i amb Esquerra, que ens vam reunir la setmana passada, i tenim previst fins i tot reunir-nos amb Ciutadans la setmana que ve. Per tant, doncs esperem que de moment les reunions estan anant bé, ens estan escoltant. Sobretot amb aquestes reunions estem anant amb diferents entitats de protecció dels animals de tota Catalunya. Som entitats que estem a Barcelona, unes altres que són de la zona de Girona, però diguéssim, la novetat i el que és molt rellevant és que, a més a més, comptem també amb aquestes reunions amb el recolzament de Tot Som Poble, que és una entitat que va néixer aquest estiu a Amposta i que, bé, doncs estem tots a la una, estem fent un front comú i, de moment, els partits ens estan escoltant i, bueno, sembla que la cosa podria començar a avançar aquesta setmana.
En parlarem una estona també amb Tot Som Poble, però abans explica'ns una miqueta què és el que demaneu en aquestes reunions.
Bé, el que demanem les entitats és, bueno, després dels fets de Vidrieres, que van haver-hi tots aquests ferits, era un espectacle que era un bou, eren bous a la plaça, una tarda de baquetes, i que van veure que, bueno, doncs van aquests ferits. Sortosament no vam haver de lamentar altres, bueno, coses que podrien haver sigut encara més catastròfiques, com sí que passa a la Comunitat Valenciana, que aquest any ja porten 5 persones que han mort en els correbous. Doncs vam veure que era el moment, que havia arribat el moment de demanar al Parlament eliminar l'excepció de la llei que permet fer els correbous. És a dir, d'alguna manera seria prohibir els correbous, però no caldria prohibir-ho expressament, sinó simplement eliminar l'excepció de la llei, que el que diu la Llei de Protecció dels Animals és que està prohibit maltractar els animals. Mm-hmm. El que passa és que hi ha una excepció que es va ficar el 2010, en la que és, bueno, es explica que si és tradicional en aquests pobles, doncs es permet, no? És a dir, és una incongruència que portem arrossegant molts anys. Estem permetent el maltractament animal perquè és tradicional, amb el simple argument que és tradicional. El que estem demanant simplement és que des del Parlament es posicionin els partits i eliminin aquesta excepció de la llei i definitivament es prohibeixi el maltractament animal a Catalunya en tot tipus d'espectacles.
Ara que feies referència a l'any 2010, em recorda una mica el procés que es va dur a terme quan es va decidir eliminar les curses de braus aquí a Catalunya.
Sí, estem parlant d'uns anys, el 2010, 2009, 2010, en què ja tota la societat catalana estava completament a favor i posicionada en contra de les corrides de toros. El que es va fer va ser, doncs, crear una plataforma que es deia Plataforma Prou i que va impulsar una iniciativa legislativa popular, va recollir més de 50.000 signatures a peu de carrer en 4 mesos, i això, amb això obligava el Parlament a dur a terme un debat per prohibir les curses de braus, que vam guanyar. Uh-huh. Es van prohibir les curses de braus a Catalunya. Des de llavors no n'hem tornat a tenir aquí a Barcelona, que era l'única plaça pràcticament que en feia. I el que va passar és que, bueno, una mica la moneda de canvi entre els partits, perquè aquí ja les entitats de protecció dels animals ja no hi teníem res a dir, no érem nosaltres els que decidíem. Evidentment nosaltres haguéssim preferit acabar amb tot el maltractament animal de cop, però els partits, doncs, bueno, suposo que alguns tenien alcaldies en postes, en cases a la Ràpita, a pobles on es fan correbous, i, bueno, doncs no van voler prohibir aquest espectacle i en comptes d'això, doncs, ho van regular amb una nova llei que no existia fins llavors, i van crear una llei que regula les festes tradicionals amb bous a Catalunya, concretament en aquests pobles on actualment se'n fan.
Clar, aquí volia arribar, perquè sí que és cert que des d'aleshores hi ha hagut iniciatives que han prosperat, però fora de les terres de l'Ebre. Estem parlant, com bé deies, d'alcaldies, però també de penyes taurines que tenen socis, que tenen diners, que tenen subvencions. Per tant, és una miqueta qui es perd el suport social.
Exacte. Nosaltres creiem que el debat social el tenim guanyat a tota Catalunya i ens faríem... Potser ens sorprendríem si sapiguéssim quina és la verdadera opinió de la gent de les Terres de l'Ebre, dels pobles, perquè hem de pensar que no a totes Terres de l'Ebre es fan correbous. A menys de la meitat dels municipis ebrencs, diguéssim, doncs, fan algun tipus d'acte de tauria. És cert que hi ha alcaldies, és cert que hi ha penyes que tenen molta força perquè porten molts anys que estan molt ben organitzats, reben subvencions, els correbous estan directament organitzats i financiats pels ajuntaments amb diners públics. Nosaltres hem calculat que cada any els ajuntaments gasten un milió i mig d'euros en fer aquests espectacles, sense comptar les subvencions que reben a part les penyes taurines i que tenen aquesta força, que persegueixen els alcaldes, que formen part de les regidories perquè es presenten també com a partits polítics per tal de poder ser els regidors de festes del seu poble, i d'aquesta manera segresten el pressupost municipal per les festes del poble i ho acaparen tot pels correbous, perquè ells, els de les penyes taurines, són els que formen part de les regidories de festes. De manera que Terres de l'Ebre és una mica tot una màfia, amb perdó de l'expressió, però la coacció que reben els regidors, els alcaldes, ja no dir els activistes, les persones que anem a documentar els correbous perquè tota Catalunya sàpiga què és el que s'està fent a Terres de l'Ebre, això d'embolar els bous amb foc, a capllaçar-los i arrossegar-los pels carrers dels pobles, aquesta coacció l'estem patint tots, també els mitjans de comunicació, quan han anat càmeres de TV3 o de La Sexta a documentar aquests espectacles, també n'han sortit escaldats. Per tant, doncs, no només és que tinguin molta força a Terres de l'Ebre les penyes taurines, sinó que és que, a més, fan servir un tipus de força, jo crec, molt qüestionable.
És difícil posar-se en contra de les festes taurines, a les Terres de l'Ebre?
Sí, a Terres de l'Ebre hi ha molta gent que està totalment en contra dels correbous, però tenen temor a dir-ho. Els hi fa por. Els negocis tampoc es volen posicionar per por a rebre represàlies, els alcaldes, els regidors. És molt difícil que hi hagi gent valenta que s'atreveixi a dir el que pensa, a posicionar-se en contra dels correbous, i la gent que ho fa, els que ho han fet, alguns han sortit escaldats i ja no ho han tornat a intentar. Sortosament tenim ara aquí una gent valenta en posta que es diuen els de tots som poble, que bé, doncs jo els animo moltíssim a seguir endavant amb aquesta lluita, que és molt important que vingui des de dins del territori. Crec que acabar amb els correbous és una tasca de tots els catalans i catalanes, però és molt important escoltar la veu de la gent de Terres de l'Ebre, que són al final els que tenen tot aquest gruix dels més de 450 correbous que es fan cada any, la majoria es donen en aquests pobles, com dic, no a totes Terres de l'Ebre, en una trentena de pobles que fan aquest tipus d'espectacles durant una setmana a les seves festes.
Escolti, vosaltres, des de l'entitat animalista, no sé si teniu intenció també de seure amb els taurins, esteu negociant amb partits polítics, però no sé si seureu amb taurins també.
Nosaltres no tindríem problema, almenys jo parlo per mi, des d'Anima Naturalis, no tenim cap problema en parlar amb tothom. La nostra demanda és molt clara, és prohibir els correbous d'una vegada per totes, però si veiem que no hi hagués una aritmètica política que, diguéssim, o no hi hagués prou valentia per prohibir-ho tot de cop, nosaltres sempre ho diem. Hi ha algunes modalitats que s'haurien de prohibir amb urgència, com són el bou ambulat i el bou capllaçat. I sabem que molta gent a Terres de l'Ebre està d'acord amb nosaltres, gent que fins i tot va a les tardes de vaques, quan és el bou ambulat agafa i se'n va, perquè no els hi agrada veure el patiment, el tracte és brutal amb aquest tipus de modalitats, i estaríem disposats a parlar, inclús doncs, amb els polítics d'allà, amb les penyes taurines, per dir, bueno, doncs com avancem en aquest punt? Evidentment no podem seguir així amb aquesta barbaritat que estem fent als animals. Bueno, parlem-ne. Evidentment la nostra postura i la d'ells és molt diferent, Això ho entenem, però és que nosaltres sí que ens oferim a negociar una mica, doncs bueno, aviam si potser podria ser una cosa més progressiva, amb una moratòria, perquè els pobles s'acostumin o vagin doncs, trobant altres formes de divertir-se, no? Més dels 900 municipis de Catalunya que no fan correbous, bé fan altres activitats molt festives i s'ho passen d'allò més bé, no? A les seves festes majors. Per tant, doncs, potser sí que s'ha de donar una moratòria d'uns anys perquè els pobles es vagin adaptant a la nova llei, però el que sí que serem totalment intransigents és en seguir mantenint i subvencionant amb diners públics tot aquest maltractament animal, sobretot el bo ambulat i el bo capllaçat, com deia.
De moment el que s'hi sembla és que teniu suport d'algunes formacions polítiques, com per exemple Catalunya en Comú. Catalunya en Comú us dona força en aquest sentit.
Sí, no és una sorpresa perquè, diguéssim, ja des de quan eren Iniciativa per Catalunya Verds, ja a Catalunya en Comú Podem i bueno, els comuns en general sempre han inclòs dins del seu programa electoral la prohibició del bou amollaçat i repensar què fem amb la resta de correbous. No és una novetat que ens estiguin recolzant, ho aplaudim completament, arriba en el millor moment, sabem que aquesta setmana en el debat de política general del Parlament de Catalunya entrarà una proposta, una resolució per demanar instar el Parlament a prohibir els correbous. Creiem que la CUP també estarà a la nostra part, perquè podríem dir que és l'únic partit que allà a Terres de l'Ebre, en alguns municipis, són els únics que s'han atrevit a votar en contra en els plens municipals de que es facin correbous. I la resta de partits, doncs, bueno, jo crec que la postura està bastant clara. Ara bé, una altra cosa és que després, a l'hora de veritat, no s'acabin d'atrevir a donar el pas. Això estarà per veure.
I finalment, Aida, què espereu que surti de la reunió d'aquesta tarda amb els socialistes?
Bueno, nosaltres els volem escoltar amb ells, sí que nosaltres els hi volem donar tota la informació que hem anat recabant en els últims anys, les imatges, els vídeos, les denúncies que hem interposat, el problema dels menors d'edat que hi participen, el maltractament animal, els hi volem explicar, no?, perquè som conscients que els correbous els coneixen allà on, en els pobles on ho fan. La resta de Catalunya és veritat que molta gent no sap ben bé què és un correbou, com és això de que se li fica foc al cap en els bous embolats, llavors els hi volem explicar. I un cop els expliquem i que ens sentin a nosaltres i sobretot, com deia, a la gent que és del territori, com són, tots són poble, després escoltar-los amb ells, aviam què és el que tenen a dir, quina postura tenen, com ho veuen. No tenim gaires esperances, també s'ha de dir. Sé que hi ha molta gent molt sensible dintre del Partit Socialista. Jo coneixo diputades molt sensibles amb els animals, però com a partit no sé si tenen una postura de partit molt definida i, bueno, no sé si han arribat al cas donarien llibertat de vot. Bueno, aviam què passa.
Doncs veurem què passa en aquesta reunió que començarà en uns minuts. Aida, en seguirem parlant. Aida Gascón, directora de l'entitat animalista Anima Naturalis, moltíssimes gràcies per atendre'ns i seguim en contacte.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
A reveure, una abraçada. Adéu. Adéu.
Doncs gràcies, Ivan, per, bueno, per aportar-nos el parer de la presidenta Anima Naturalis. Judit, pel que sembla, estàs acompanyada avui d'un home coaccionat, no?
En aquest cas no. En aquest cas estic acompanyada de Robert Bertomeu, tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Deltebre, i aquí les Terres de l'Ebre sí que els correbous, doncs, són un dels esdeveniments més multitudinaris durant les festes majors, i de fet ells des de l'Ajuntament han presentat una moció per protegir aquest tipus de festejos i l'han oferit a l'agrupació de penyes ebrenques per tal de presentar-ho tots els consistoris implicats. El tenim aquí als estudis de Radio Delta. Bona tarda, Robert.
Bona tarda.
Allò de l'home coaccionat, ho deia en virtut del que deia l'Aida Gascón, estic convençut de que viu amb absoluta llibertat, però deia, és que els regidors estan coaccionats. Dic, bueno, doncs el regidor del Tebre, doncs, deu sentir-se d'aquesta manera. Li sembla que fem un petit parèntesi de 3 minuts i tot just tombant de 2 quarts m'explica si realment viuen coaccionats i sobretot aquesta iniciativa que han tingut de portar al ple una moció?
Sí, sí, cap problema.
Vinga, doncs fem això, ens aturem 3 minuts i tot just després escoltem què ha de dir el senyor Bertomeu i d'altres entitats que han estat convidades.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un dia em vas deixar fugint de la tristesa d'aquest món en un lloc remot i llunyà per anar a viure no sé on. Jo segueixo pensant igual. Tens un lloc dins del meu cap. I si algun dia vols venir, estaré sempre aquí. Ets dins del meu cap. Ben dins del meu cap. Poca gent et coneix. Jo t'he vist algun cop. I vaig tenir la mala sort de fer-ho. Perquè ara estic. Ets dins del meu cap. Ben dins del meu cap. molts somriures i la cura de molts cors trencats. Et necessitem per viure. Et necessitem per viure.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Deltebre, el senyor Bartomeu. Senyor Bartomeu, ara sí, va, expliqui'm, per què aquesta moció per protegir els correbous?
Bé, perquè bona tarda, primer que res.
Bona tarda.
Jo he sentit ara un moment d'ahir que estava parlant i pareix que estem parlant de diferents festejos, no? Diferents events, perquè ella s'ho porta molt al terreny d'ell, no? Que és, ho disfressa de tal manera que pots veure els correbous d'una manera com ella l'enfoca al maltractament animal, cosa que no existeix, per molt que ella hi vulgui i digui que recollirà les imatges de tots aquests anys i tot això, al final jo crec, i jo conec la part taurina des de fa molts anys, que penso que nosaltres, la gent dels correbous, la gent de Terres de l'Ebre, la gent de Deltebre, sí que hem cedit a diferents coses que potser o realment no estaven totalment d'acord com se feien. Però des d'aquí a trobar un punt mig, és que per molt que decidim, ells no volen en això, ells volen eliminar els correbous. I els correbous s'ha d'entendre que a nivell de Terres de l'Ebre és la festa de la gent d'aquí de Terres de l'Ebre. I per molt que ella digui que hi ha molta gent o que hi ha uns pobles, no, que si ho mire bé que no hi ha uns pobles, que hi ha molts de pobles, més del 50% de pobles que fan correbous aquí a les Terres de l'Ebre. Això és el primer que hem de fer. Mira, després ella me diu, és que sí, estic totalment d'acord, però hi ha la gent, pues, se poden fer altres coses a nivell de festa popular i no fa falta correbous. S'ha mirat la senyora Ida quan se fa un concurs de paella, quanta gent assisteix a un concurs de paelles, o a una nit de ball, o a un dia, o a una baixada d'andròmines, aquí a nivell de Terres de l'Ebre? Pues, pràcticament segur que serà un 60 o 70% menys de gent, de ciutadans i ciutadanes, que qualsevol tarda normal de bous. I això, jo crec que, diu, és que Terres de l'Ebre té molta força, no? És que Terres de l'Ebre, no, quan estem parlant que ella, el debat, més enllà del debat que puguem portar esta tarda, sigui a través de les penyes, no, el problema del correbou, o que se li lleven els correbous a Terres de l'Ebre, no és només de les penyes. O sigui que a una plaça de bous, com a espectadors i ciutadans i ciutadanes, pot hi haure un 10 un 15% que representi les penyes. Però la resta de gent són ciutadans i ciutadanes d'aquí del municipi que van aquella tarda a veure els correbous. I això jo crec que, per una part, i jo entenc que ella vulgui disfressar-ho, però no sé fins a quin punt intentarà vendre-nos una moto que ja fa anys que ja el tenim, aquesta moto aquí. No anirem a comprar-nos una cosa que ella mos vulgui fer veure ara que realment hi ha un maltracte animal, saps? No sé, jo primer que res, sí, jo vaig veure el que va passar, vaig veure els vídeos del que va passar a Vidreres.
A Vidreres.
I, sí, i realment, pues, durant la temporada taurina, quants d'animals no salten dins d'un callejón? I aquell animal, en aquell cas aquell bou, va tindre la sort de que va apoyar les potes de dretres a una banana que fa 5 centímetres de gruix, i d'allí es va poder empenyar fins que va fer cap a la grada. Va tindre la mateixa sort el bou este que com que aquella persona, aquell ciutadà o ciutadana que va tirar una primitiva, un euromillón.
Yeah.
I ara, després de que durant la temporada puguen hi haure 50 bous que et salten dins d'un callejón, que després tornen a sortir i no accedeixen a la grada on poden ferir a tot el públic que allí assisten, pues la veritat és que pareix que s'acaba el món perquè ha passat això. Pues no, jo d'aquí sí que vull donar primer que res ànims a tots els ferits, i que entenc que la gent que hi havia allí era perquè realment els agradava els bous, els agradava festejar els bous, i que en cap moment entenc que hi hagi cap maldat per part del públic,
clar,
en denunciar un acte així. Sí que entenc que, claro, que hi ha gent ferida i gent que s'haurà de recuperar, però la plaça complia normativa, estava segura, no sé, jo entenc que ella intenta agafar-se en això, perquè ha passat ara, estos fets van passar aquí a Vidreres, però de la manera que la sentes parlar, pues, senyora Ida, no sé, mirem-ho bé, perquè crec que no estem parlant dels mateixos bous.
Pel que deien, aquest és un debat que, i ja li dic ara, i li dic per endavant, aquest és un debat que ens ho mirem els que som, els que no som a les Terres de l'Ebre. Tenim, en aquest país tothom té molta tendència a opinar pels altres, no?
Sí.
I moltes vegades abans d'opinar cal ser-hi. Ja li dic per endavant que jo sóc contrari als correbous, perquè no me n'amagaré, però també sóc contrari a voler obligar algú a fer allò que no vol fer o que està acostumat a fer, i per tant crec que aquest és un debat que sempre s'ha de fer tenint en compte la gent, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, perquè si tanta gent ja que el segueix, alguna cosa deu haver que porten dins i que fa que hi hagi seguidors, no? Però aquí la qüestió és fins on hem de portar la renúncia, no? Vostè deia, estem disposats a arribar a un acord, a un terme mig. Fins a on estan arribats disposats a arribar?
Jo crec que, més que arribar a l'acord, és que al final, a mi em fa molta gràcia, no? Perquè quan estem parlant i em diu és que el primer que hauríem de fer és eliminar els bous embolats i els bous capllaçats. Fa uns anys atràs, abans de crear la polèmica, les boles d'un bou embolat duraven 45 minuts. Sap quan duren ara les boles d'un bou embolat? Estan durant 10 minuts, un quart d'hora. És que estem cedint, però al final què farem? Li ficarem al bou, que li ficarem dos bombilles, el LED? No entenem que no és prou això, o no és prou que un bou que ha llaçat se li hagi reduït la durada, anem en temps, anem controlat, el veterinari obri acte abans de començar a mirar l'estat del bou, abans de treure'l al carrer, després lo tornar a revisar. És que no entenc on volem parar, perquè la gent de Terres de l'Ebre sí que ha cedit a totes les obligacions que s'estan marcant des de dalt. I són animals reconeguts. L'animal, una volta fet, ja sigui una tarda de bous normal, com un bou que ja sou com bòmbola, torna a les seues quadres, als seus corrals, i tu el vas a visitar l'endemà i l'animal està normal, igual que pasturant, igual que tots els demés. O sigui que, no, per això dic que quan parlem de cedir, nosaltres ja hem començat a cedir, i entenem que cedim, però al final la gent de Terres de l'Ebre ni diu, ja n'hi ha prou de cedir, perquè arribarà un moment que no es conformen. Mira el que deia ella, que demanen eliminar la llei al Parlament, no?
Deixi'm incorporar en aquest debat dues visions que tenim al telèfon, i dues visions de les Terres de l'Ebre diferenciades. Per una banda, se n'ha parlat, Judit, de Tot Som Poble.
Doncs sí, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Joaquim Alemany, aquí membre de Tot Som Poble, una associació que ha sortit fa menys d'un mes i que en aquest cas doncs són contraris a aquests festejos taurins. Si et sembla, que ens expliqui la seva visió.
Joaquim, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vinga, visió.
Bueno, mira, primer em presentaré. Digue-me, jo sóc nascut aquí a Amposta, ja sóc una persona gran, ja tinc 64 anys, vinc del món agrari, he estat ramader, he tingut granja de conills, i a casa nostra sempre hem tingut animals per llaurar la terra, saps? I el carro el posàvem precisament a la plaça perquè m'ho venien a buscar. I conec tota la qüestió esta de les festes, no? I la veritat, és a dir, el que estan dient, que no hi ha maltractament, això és una gran mentida. És a dir, el bou se'l fa patir, però se'l fa patir i molt. És a dir, només cal visionar un vídeo de com s'envola un animal, i jo invito a tota aquella gent que ho desconeix, perquè ara, gràcies a que hi ha hagut gent valenta que ho ha pogut filmar-ho, això, a pesar de tots els impediments que la gent taurina lo suposa perquè aquesta gent no ho pugui filmar, perquè si no patís l'animal, per què hem d'impedir que la gent ho filmi? Pues així ha passat, com l'any passat en l'incident del bou embolat a Sant Jaume, en una pantalla de gent perquè això no sortigués a públic. És a dir, però jo no me poso només en les incidències, sinó només en el fet d'embolar. un bol, que el col·loquen en un caixó, que el tenen un d'hores i un estrès enorme, que li lliguen una corda a les banyes, que la soquen en un piló, que està bramant allí i que li posen uns artilugis de ferro i que li brandiquen un poc. Ni que sigui 5 minuts, és a dir, això és una crueltat. És a dir, l'altra cosa és que m'hi diguin a mi, els taurins, que a pesar de que, que hi hagi un maltracte animal, ells volen seguir fent bou, però que no m'hi diguin que hi ha un maltracte animal. Perquè després hi ha l'altra història de la certificació dels veterinaris. Això me recorda una mica, igual com els metges forenses quan feien lo parte dels represaliats de la lluita antifranquista quan sortien de la Laietana, que diuen que no havien tingut cap tipus de maltractament perquè no tenien ni una cama trencada, ni una ferida oberta, ni res. Però aquella persona havia estat gran quantitat de dies sense dormir o fent-li tortures en corrents elèctriques o evitant-li la seva respiració normal. És a dir, hi ha la llei de protecció dels animals diu que els animals són organismes dotats de sensibilitat psíquica i física. I la llei ja ho diu ben clar, no es pot maltractar l'animal. Per què hem de fer una excepció als bous? Quan podem divertir-nos d'altres maneres. Nosaltres, des d'aquí, des d'Amposta, i això diuen... lo conseller este que ha parlat diu que no està secretat i és molt lliure. No, crec que vota molt lliurement, però jo, que conec la realitat aquí a Amposta, jo te dic que molts concejals voten bous però per dictamen de partit, no per la seva consciència, perquè Joaquim, ells no en són de taurins.
Permeti un moment, deixi'm escoltar una altra visió, també des de les Terres de l'Ebre, en aquest cas el de l'agrupació de penyes i comissions taurines. Judit.
Sí.
El nostre proper convidat és Santi Albiol, tal com estaves comentant, Cano, president de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, i ells, doncs, la visió totalment d'acord serà.
Senyor Albiol, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies per la invitació.
Visió diferent a la que hem sentit fins ara, segur.
Primerament, si et volia comentar una cosa, que independentment de cada opinió que se participi d'aquest debat, jo no entraré ni de fet mai ni ho seguiré fent, ni ho faré mai, vaja. Entraré en polèmica amb el si vols sí, vols no. Jo sé el que defenso, sé a quin grup de gent, a grup d'entitats, a grup d'aficionats defensem, i per tant per nosaltres no hi ha una altra resposta a que la defensa de la festa dels vols en totes les seves modalitats de les que estem vivint avui per avui a les Terres de l'Ebre. Em sobta algunes de les opinions que se diuen aquí al programa que he escoltat, sobretot d'aquesta última part. Un senyor que sempre ha tingut animals a casa i que simplement discrepi de que hi ha un maltracte d'animal al bou o a la vaca, em sobta que hagi tingut conills, que hagi tingut animals de càrrega, com a treballar el camp i tal, però bueno, això és una altra cosa. Nosaltres el que sí podem ficar damunt la taula, i així ens ho avala, són quantitats d'informes científics, d'estudis científics, a través de professionals de la veterinària i d'altres professors d'universitat, sobre el que és la modalitat del bou embolat. Nosaltres ens preocupa una cosa de totes. Ens preocupa que sempre es posi en entredit la festa dels bous quan hi ha un accident o quan hi ha un incident. La festa dels bous, per als qui no la coneixen, jo crec que, si no recordo malament, no he entès malament, tu com a moderador del debat has dit que partidaran, perdó, ets contrari a la festa dels correbous, la meva pregunta seria, però has conegut, coneixes la festa dels correbous o simplement ets contrari perquè no, la visió que t'han pogut donar o t'han pogut vendre a la teva zona és molt diferent a la que realment te viu a les Terres de l'Ebre? És molt diferent. Molta gent de les que jo conec, que són de la zona metropolitana i del Camp de Tarragona cap endavant, cap a la zona de Barcelona, una vegada viuen i visiten i comproven què és la festa dels bous, canvia molt la seva perspectiva. I amb els anys, amb aquests 10 anys de vida que té la nostra agrupació, hem sabut fer una cosa, i crec que l'hem sabut fer bé, és vendre la festa dels bous fora del nostre territori. I avui per avui podem dir i afirmar i amb rotunditat poder estar contents de que treballem la festa dels bous des del més alt nivell que es pot treballar la festa dels bous a Catalunya, i és sent membre de ple dret del Consell de l'Associacionisme Cultural de Catalunya, el màxim òrgan depenent del Departament de Cultura, que està composat per totes les federacions i confederacions de qualsevol àmbit de la cultura a nivell de Catalunya, i nosaltres estem allí. Al final, se'ns ha reconegut que els vols són cultura. I, per tant, nosaltres estem molt orgullosos de la feina feta, molt orgullosos de com se fan els correbous de les Terres de l'Ebre des de l'aprovació de la llei l'any 2010. Només cal veure l'índex de denúncies que hi ha interposades, l'índex de denúncies que han sigut, diguéssim, tirades endavant i, per tant, que hagin pogut fer contràries a la festa dels correbous, i en aquests últims anys una cosa queda molt clara. No hi ha maltracte animal perquè quasi de totes les denúncies interposades per les plataformes animalistes es posen en altres aspectes relacionats amb la festa que no té res a veure amb el maltracte animal. I per últim, m'agradaria dir-li al company que acaba de participar ara,
sí, el senyor Alemany,
que també és d'aquí de les Terres de l'Ebre,
sí.
Bé, jo li voldria dir que, sobretot, si no ho sap, que busque a la nostra pàgina de Facebook, si vol entrar, i veurà les conclusions que van treure del vol envolat. De l'estudi del vol envolat. Totes les conclusions que es van treure. I descobriria, que de maltracte animal
hi ha més bon. Perquè, escolta, està argumentant que ell té estudis veterinaris, i nosaltres també els tenim, i del Col·legi de Veterinaris, que diuen tot el contrari. Vull dir, escolta, que a vosaltres que posin en el debat...
Un segon, senyor Albert.
Els correbous i els vols envolats són veterinaris, però pues sempre faran el mateix, sempre donaran...
No, jo tenia un moment que no volia entrar en polèmica, però que no podré, diguéssim...
A veure, tampoc és una matèria que jo domini la de la veterinària, però jo, escolta, quan tu pegues una bufetada a una persona i és un maltracte, i posar un bou dins d'un caixó unes hores, lligar-lo en una corda, socar-lo en un piló i posar-li foc a les banyes, això és maltracte i punt.
No ens estem entenent. Senyor, veig que el senyor Biel segueix parlant. Si vol acabar breument el raonament, senyor Joaquim.
Sí. Perdó? Sí. Puc parlar o...
Breument, sí, sisplau. Digui, sí.
No, senzillament això, és dir, que no me pot dir que els estudis veterinaris avalen que no hi ha patiment animal, perquè hi ha altres estudis que diuen totalment el contrari, saps? Llavors, senzillament vinc a dir això. Vull dir, això no és un argument. I després la història de la tradició, un altre aspecte que a mi també me molesta, que diguin Terres de l'Ebre. Mira, jo vaig fer tot un estudi i de la totalitat de les comarques de les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre no hi ha cap poble que es faci correbous. A la Terra Alta solament n'hi ha a Arnes i a Horta de Sant Joan. I se queda concretat a la comarca del Montsià i al Baix Ebre. I en sumant població de totes les Terres de l'Ebre, sumant la població de totes les Terres de l'Ebre, sumen més la població dels pobles que no fan bous que els que fan bous.
Correcte.
Això que quan sigui Terres de l'Ebre que es pari compte. I després...
Deixem-li dir ara al senyor Albiol que volia fer un apunt molt breu, senyor Albiol. Digui.
Sí, digue'm.
No, que sobretot a mi podem estar a favor, podem estar en contra de al principi, però el que sí no m'agrada és que poguéssim enganyar a la gent que ens està escoltant. I aquest senyor ha afirmat que s'envolen les banyes dels animals. Això és totalment fals, és rotund.
Ha dit que es posen uns
utensils.
Hi ha uns aparells que es posen, i si jo l'invito, i si convé, jo els faig arribar les resolucions en aquest programa perquè un dia també es puguin ficar públicament a l'audiència totes les conclusions que van sortir d'aquests estudis. No fets per aficionats a la festa dels bous, ni per aficionats, ni per veterinaris aficionats o portaurins. No. Jo crec que un professor universitari té que ser objectiu i té que ser neutral. No crec que li poden agradar els bous o no li poden agradar, però el resultat és el que és.
Fem una cosa, els hi ofereixo, i perquè ets en acomiadant ja, faci'ns arribar els estudis, tant uns com els altres, ens llegirem i els
donem
visibilitat. Només un apunt final, senyor Albiol, tota la intensa relació que he tingut al llarg de la meva vida amb les Terres de l'Ebre, que ha estat molta i familiar, no m'han fet canviar la meva manera de ser. Vull dir que no tinc una visió metropolitana, ho dic per la pregunta que em feia, que no he pogut respondre en aquell moment. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé. Senyor Alemany, també, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Molt bé, no, senzillament no puc dir.
Ja tindrem oportunitat més endavant. Li agraeixo.
Gràcies.
Ens quedem sense possibilitat de poder ampliar el debat. Li agraeixo també moltíssim al senyor Bartomeu, al tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Deltebre, que ens hagi acompanyat, senyor Bartomeu. Ja ho veu, no es resoldrà amb una moció, això, ja ho veig, eh? Això serà una mica més complex. Però bueno, el que penso que ha estat interessant és que almenys ho hem pogut escoltar en veu de les Terres de l'Ebre, no hem vingut de fora a posar a dir-los que han de fer i que no han de fer,
sí,
que jo crec que té,
veritat,
que té el
seu la veritat
veu.
És que si no, és una veu ja directa i entenem que és en nom de tots els ciutadans i ciutadanes, pues, d'aquí, de la gent de Terres de l'Ebre i la gent que compartim la mateixa afició, pues, és el que volem fer arribar, no? I després, una mica el que deia Santi, en cap moment, pues, diu una cosa que no és veritat, i hasta la vista de tothom, i al final no amaguem res.
Doncs escolti'm, ens seguim parlant. Ha estat un plaer conèixer-lo. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Vinga. Doncs aquesta és una qüestió que s'ha portat avui al Parlament de Catalunya i que, bueno, i que finalment veurem quina determinació pren el Parlament, ho han portat els comuns. Hi ha formacions que hauran de decidir cap on diran el seu vot, si cap al sí, cap al no, o cap a l'extensió, que també és una opció possible.
Segueix la llum del far.
I recta final del programa, ens n'anem per aprendre més terminologia marinera amb en Daniel Rodríguez.
Terminologia marinera.
Avui, la primera paraula que veurem serà una paraula que hi ha molta gent que, tot i ser de la cala, i que la utilitzen bastant, esta paraula, o derivats d'esta paraula en frases, doncs segur que no la coneixen, que és l'estrop, que és l'obusió de corda que s'hi repeix per enganxar el rem a l'escàlim, que l'escàlim és el bastonet que es posa als bots per a remar, vale? D'aquí que molta gent del poble, o bastanta, o quasi tots, diuen anar estropades. Per què? Perquè quan un boga amb el rem, l'escàlim no és una peça, l'estrop i l'escàlim no fan una cosa ferma i fixa, sinó que quan boguem va saltant el rem, clac, 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 i per això es diu anar estropades quan un va així, no? a cops de ritme desacompassats. I també diem anar a tot estrop, que curiosament també s'utilitza, a més de la cala, a l'indrets del Vallès i a l'indrets del Penedès. És un tema curiós. Una altra paraula que avui volíem veure era la paraula estopenc. Estopenc, que ve de l'estopa, és a dir, quan un, per exemple, estopa una barca, quan, que són aquells filets de color marró, que, bueno, que de fet semblen cabells del cap, que es posen quan a les barques de fusta entre taula i taula perquè no traspassi l'aigua. D'aquí ve que quan, per exemple, trobem un bossi de car que és filamentós, filagarxós, diem aquí la cala, se diu que esta cara és estopenca, o este pollastre està molt estopenc, quan està molt segà, se fa filamentós, no? I la tercera paraula que veurem avui és posat. Què és quan un peix està posat? Doncs és que quan un peix se queda a l'am o emmallat tota la nit, a vegades hi ha un bitxet que es diu una puça de mar, que és de color blanc, que es queda enganxat al peix quan està moltes hores a la mar i li va xupant la sang i es queda absolutament el peix, les agalles blanques. D'aquí ve que quan una persona està molt blanca, que no es troba bé i tal, li diuen: company, te veig molt posat. I és perquè té la cara bastant blanca. També se li pot dir: sembles un rapaiguade, que també ho diem, que també és blanc. Per què? Perquè el rap aigua de és molt més blanc que el rap normal de fons, que és un rap més aviat de color negre. I aquestes són les tres paraules que us hem presentat avui del Jo Parlo Calero, de la nova edició, i com sempre diem, tu també ho hauries de fer.
Doncs va, ho intentarem, aprendrem aquest calero i enriquirem també el nostre llenguatge. Acabarem el programa avui explicant-vos que han hagut de desallotjar la platja de Sant Sebastià de Barcelona. És la platja de la Barceloneta, l'aquella que queda, per entendre'ns, els que ho conegueu, a prop de la zona dels Tinglados, on hi ha la cofradia de pescadors. L'han desallotjat perquè un soci del Club Natació Atlètic Barceloneta ha anat a banyar-se al mar i ha vist, o li ha semblat veure, el que ell ha considerat que era un projectil de la Guerra Civil, una bomba. Automàticament ha avisat a la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Urbana a la Guàrdia Civil, i ara mateix en els GEAs de la Guàrdia Civil, que s'han submergit en aquesta zona per realment comprovar si aquest cos sospitós és realment una bomba de la Guerra Civil. Estaria submergit a l'aigua uns 4 metres i mig de profunditat davant de la platja de Sant Sebastià. De ser així, evidentment, doncs seran els encarregats de prendre les decisions adequades per fer-lo detonar o emportar-se'l, el que ells considerin. De moment no s'ha confirmat que sigui un projectil. Es creu, estem, que pugui ser-ho, però no hi ha hores d'ara confirmació oficial de que realment estiguem parlant d'una bomba de la Guerra Civil, tot i que les primeres informacions, o almenys la percepció del banyista, fa creure que així pot ser. Recordeu que precisament en aquesta zona, a finals del mes d'agost, va ser també detonada, en aquell cas sí que ho va ser, una bomba de la Guerra Civil, un projectil que estava carregat i que era altament volàtil. També va ser detectat per un banyista i en aquell moment, durant prop de 24 hores, va ser tancada aquesta platja, fins que finalment la Guàrdia Civil se'l va emportar i el va detonar a distància de la platja a una profunditat de 45 metres. Això ha fet creure que probablement estem parlant d'un altre dispositiu de les mateixes característiques. És una d'aquelles qüestions que ara deixem oberta i que segur al llarg de les properes hores els informatius de la xarxa doncs acabaran d'alguna manera delimitant. Per tant, nosaltres ho deixem aquí, demà tornarem a les 4, esperem amb bones noves.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Just
sembla una utopia, però arribarà un dia que Petra Maria Costit, Cineu, Montuïri, Forreres, Ariany, i per suposat Vilafranca de Bonany, tot això és ben bo. Manacor, Federí, Sant Joan, també en quedaran. Malament facin xiquió. Amb molta tardor, hi haurà un grapat de pobles que també hi seran, però no acaben dins la cançó. I serem els capaços, i serem els xatxas i elles reines.
Tenim escoll en plen, prova d'anar a Son Sant Joan, de quedar embotellat dins el cotxe. O s'autocar, i a bon cara o pitjor, companyies de volar que sempre tenen retras. Una hora, dues hores o tres, no hi no vagis a reclamar, de tres no serveix per res. Mira, mira tu quina hora que ets, i no em fan ni punt de cas.
I serem a...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.